Sant Cugat a fons, al 91.5 FM.
Déu-n'hi-do aquesta setmana, després d'unes eleccions al Parlament de Catalunya, que de fet també és una competició, no?, entre propostes, entre partits polítics, i molt pendents dels resultats que es van produir en la jornada d'ahir. Ara tornem a la competició, però a la futbolística, perquè també tenim un plat fort per demà, a partir de la una del migdia, el clàssic, el primer de... No el primer de la temporada,
no.
Sí a la Lliga, sí a la Lliga. La Supercopa va ser una altra història. El Madrid rep el Bernabéu al Barça i ho farà demà, com dèiem, a la una del migdia. Per tant, avui centrarem pràcticament la tertúlia a parlar d'aquest partit, que m'agradaria que analitzéssim, sota el vostre punt de vista, en quin moment arriba per cadascun dels equips. És a dir, qui està millor, Barça o Madrid, o cap dels dos, per afrontar aquest clàssic? Qui vol disparar primer?
Barça.
Va, vinga.
A veure, jo crec que el Barça està millor en tots els sentits. Fruit dels resultats de ser un equip resultadista aquest començament de temporada, que ha anat fent no bon futbol però sí bons resultats, però jo crec que en els últims partits està millorant bastant en quant a futbol també.
Futbolísticament
també està millorant. Davant del Deportivo es pot dir que no és un rival massa fort i que les coses van anar, però independentment del resultat, independentment del rival o així, el Barça a mi em va agradar com va jugar. Que el rival ajuda, d'acord, però va jugar bé. Aleshores, arriba en un bon moment. El Madrid no arriba en un bon moment, és evident, ho dic, ni de resultats, i per molt que vingui de guanyar una fita tan important com el Mundialet de clubs, a veure com l'ha guanyat, com està fent tota la temporada. És que ha fet exactament el mateix. Ha guanyat, però per 1-0 a la final, el patint moltíssim a la semifinal contra un equip molt, 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 molt inferior, infinitament inferior. Clar, no està en un bon moment al Madrid. Ara, independentment de la situació que arriben tots dos, és un Madrid-Barça i mai se sap què pot
passar. És una loteria, com avui?
Quasi. Mai se sap què pot passar. Perquè...
Bueno, però s'hi ha de jugar, eh?
S'hi ha de jugar. Jo apostaria pel Barça, compraria els números que donen triomfador al Barça, però... És un Madrid-Barça.
Farem la porra, després?
Farem la porra. Jo me la mullaré.
Què ens hi juguem?
L'honor.
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 Molt bé.
Un dinar convidat per Ràdio Sant Cugat.
Ah, això.
Sí, jo
que
sí.
Això. Ivan, què et sembla? Qui arriba en més bon moment?
Barça, totalment. El que passa que sí que aquest partit em recorda una mica el de fa dues setmanes del Manchester United-Manchester City, on el Guardiola ve amb un coixí de punts també molt important i deixa pràcticament la Premier sentenciada. És una mica el que està passant ara. O sigui, el Madrid és l'equip que té molt a perdre. El Barça té molt a guanyar. O sigui, una victòria del Bernabéu deixaria pràcticament la Lliga sentenciada, 14 punts amb el partit que li falta del Madrid.
Pot passar qualsevol cosa.
Que pot passar qualsevol cosa.
A veure, sentenciada, no, perquè està l'Atlètic de Madrid i el València, Sí, no, cuidado. Està, sí, deixaria... Sentenciat al Madrid.
Deixaria sentenciat al Madrid. Però
no la Lliga. No la Lliga.
Però segueixo considerant el Madrid, tot i que estigui l'Atlético i el Sevilla al davant, considero que és el rival a batre.
Però sentenciaries el Madrid totalment. La Lliga no.
El Madrid no sentencia mai, però...
Bueno, a veure...
Però deixar-lo a 11 punts...
A 11 punts...
Estaria molt bé.
A meitat de Lliga... És que llavors tens el València, tens l'Atlètic de Madrid i tens el Barcelona. Han de fallar els tres.
Jo estic d'acord amb l'Ivan que el rival segueix sent el Madrid.
Sí, però 11 punts no sentències la Lliga.
No sentència la Lliga, però que el rival és el Madrid més que l'Atlètic de Madrid, que l'Atlètic de Madrid a mi no em fa tanta por.
Però per mi sentències el Madrid i no la Lliga.
Bueno, continuem amb la pregunta. L'Ivan ja ha dit la seva. Àlex.
Home, jo crec que el Barça arriba en una situació, tot i que sigui invicte i no hagi guanyat, o sigui, no hagi perdut cap partit, porta una dinàmica positiva en aquest sentit de resultats. És un Barça diferent als últims anys, simplement perquè arribarà amb un sistema diferent del que ha fet els últims anys, que serà un 4-4-2. Paulinho, del que tothom rajava tant, arribarà i serà titular, perquè jugarà al mig del camp amb Iniesta, suposo, Rakitic, Busquets i falta Rakitic i Paulinho, jugaran aquests quatre. I és un Barça que, tot i arribar invicte, no transmet aquestes sensacions de fluïdesa a l'hora d'atacar, que potser li costa més arribar a porteria, tot i que el Madrid també no està bé defensivament. El Madrid ara mateix, cada atac que li fan sembla que li facin gol. Jo crec que la clau estarà segurament en aquesta solidesa del Barça. Ter Stegen, que és el porter, arriba com a porter menys golejat, i bé, el Madrid arriba en un moment irregular que no saps què et farà. És un partit que és una de cal i una d'arena. Vam veure contra el Sevilla mitja part, va fer 5 gols, però arriba a l'altre partit contra el Gremio que li va costar una barbaritat poder superar. Jo crec que és un partit, és això que ha dit l'Ivan, és un partit que el Barça no ha d'estar nerviós, tot i que és un clàssic, ha d'estar tranquil, perquè fins i tot un empat jo el donaria per bo, tot i que ser un culer, un empat a un
clàssic... Sembles un tribunero.
No, jo, en aquest sentit, un empat jo crec que no seria un mal resultat, perquè surts del Bernabéu, invicta al Nadal i a 8 punts, no, a 11 del Madrid, amb un partit més. Jo crec que un resultat fins i tot podria ser bo, veient depèn com vagi el partit. Home, clar, si el Barça veus que pot guanyar, doncs endavant, i mira, si pots, i pots perdre, i si perds, encara el Barça tindria un avantatge bona.
Josep Maria.
Jo estic d'acord amb moltes coses que s'han dit aquí. Primera, que la gran baixa del Barcelona és que el Madrid va molt apretat amb aquest tema. Va molt apretat perquè té molt a perdre, molt. Inclús un empat li és molt dolent. Per tant, vull dir que el nerviosisme que es pot posar a la grada del Madrid veient si el Barcelona, jo crec que el Barcelona anirà a fer un partit de veure-les vindre, de no arriesgar, de veure-les vindre. No estic d'acord que jugui Paulinho d'entrada. Jo crec que Paulinho serà a mig partit o els últims 30 minuts. Jo crec que serà Sergi Roberto, que estarà d'interior dret, i Semedo darrere per guardar tota la banda esquerra del Madrid. Llavors, que no puguin pujar el nostre amic que juga a l'altre esquerra amb el Madrid, i que el Barcelona, els de Messi, els de Messi són faves comptades, no? Tots els que heu dit són els que jugaran.
Jugarà Vermaelen, que també és un jugador que...
Bueno, és que Vermaelen juga o juga, vull dir, sí, no sí, hi ha sí. Volta de full.
Si estigués, qui ho diria, un Tite, que jugarés
sí, si estigués un Tite o estigués a Mascherano en bon estat, jugarien aquest
no
gol.
No ho està fent malament, Vermaelen.
No, no.
Ha donat nivell.
Sí, bueno, partits, sí, sí. Ara és la és projecció Vermaelen... immediata.
Que... El més important que no ha cridat l'atenció. Vermaelen, sí, ha jugat
un...
i no...
Vermaelen és un bon jugador. El problema que té és que es lesiona. Es lesiona, que li passa un poc costat i a l'aire lesiona.
Exacte.
Bueno, el seu mòleg seria el Bale al Real Madrid, no? Que sembla que estiguin fets de mantega.
Jo crec que Vermaelen, complint en aquest partit, ens farà a tots un gran favor i a ell mateix, perquè el podran traspassar a un bon preu, perquè s'haurà reivindicat. Llavors es sortirà a molt bon preu, si no al mercat d'hivern, al mercat d'estiu. I que el Barcelona, pues, jo crec que sortint a veure-les vindre, no s'ha de posar nerviós, ha d'anar a fer el seu joc i inclús el que parlava abans amb l'Ivan, inclús jugar una mica al contraatac per anar a buscar el gol a la segona part tranquil·lament, posar-se per davant. I si el Barcelona es posa per davant, el Madrid ho tindrà molt malament, perquè hi haurà molts xiulets, hi haurà cacau al camp del Madrid. Per tant, la gran baixa del Barcelona és no posar-se nerviós, fer el seu joc i que el Madrid vagi posant-se nerviós.
I treure de polleguera el Madrid.
Jugar amb el temps.
Jugar amb el temps.
I que Cristiano Ronaldo falli els tres primers oportunitats que tingui. Sí. Mira, perquè llavors ja es comença a posar nerviós, sí, i has de centre.
Han sortit ja alguns noms. I parlant de noms, a mi m'agradaria que també arrisquéssiu i diguéssiu quins seran els noms propis d'aquest clàssic.
Jo crec que Iniesta, un d'ells.
I Bale a la banqueta.
Bale a la banqueta, sí.
No, això no val.
Però el Madrid, pot ser que a mi em fa molta por Casemiro, molta por, no perquè marqui cap gol, sinó perquè... Tenen en compte que el Madrid, si veu que no pot marcar o que el Barcelona inclús es posa per endavant, el Casemiro és el clàssic home que em recorda molt el Fernando Hierro. Reparteix llenya i no s'entera ningú. No s'entera ningú.
Això és una habilitat.
No. Les càmeres de Messi sí que s'entera.
Aquí no estic d'acord. El Fernando Hierro repartia llenya i s'entrava tothom menys a l'àrbit.
Bueno, però
s'entrava tothom. Perquè...
Quan no s'entera ningú, em refereixo
és un jugador que... és com el Sergio Ramos, que són jugadors que cada partit els haurien d'expulsar dos cops.
Sí.
Cada partit dos cops els tenien d'expulsar.
Pues el Casemiro em fa molta por que el partit s'embruti i hi hagi alguna extravagància i l'àrbit no ho sàpiga pagar, perquè si un partit s'embruta, deixeu de històries, un partit s'embruta perquè l'àrbit vol, si l'àrbit no vol, no s'embruta gens, perquè a la primera de canvi treu targeta i s'acaba la història.
Home, no podem comparar el nivell d'aquest joc brut que hi havia amb Mourinho. Jo me'n recordo aquests partits amb tanta tensió. Jo vaig estar el dia al Camp Nou.
Ja era mental d'entrada.
El dia del dit a l'ull. Qui hauria imaginat que un entrenador li fot el dit a l'ull a l'entrenador rival?
Sí, no.
Jo crec que hem arribat... Estem uns nivells ara de tensió, potser, que són els bons. Hem tingut altres etapes que hem viscut.
Ara són els normals.
Sí, d'un Barça-Madrid. Altres etapes hem viscut que semblava una carnisseria al camp.
Tu deies Bale a la banqueta, però no em serveix.
Bale a la banqueta perquè Isco ha de jugar. Perquè el Madrid necessita tenir la pilota. I el Madrid, si el Barça defensivament està bé i no deixa molts metres a Bale per córrer, Bale és un jugador que necessita camp i necessita...
Per això el Barcelona té que jugar en 4-4-2.
Sí, perquè si no deixa aquests metres pel carril, en canvi el Madrid té un molt bon mig del camp amb Kroos, Modric, Isco i
Casemiro.
Té un molt bon mig del camp i si remenen la pilota poden fer mal.
O sigui, tu apostes per Isco.
Sí, i Benzema, per cert, que està en un moment bastant magre. Jo crec que el Madrid depèn bastant ara de Cristiano Ronaldo.
Sí, però malament, sí.
Però Benzema sí que jugarà.
Sí, Benzema jugarà.
No toca ni per casualitat.
Sí.
Clar, vull
sí,
dir,
sí.
Qui fa jugar, si no?
Sí.
Nostra Morata, té que jugar el Benzema.
Ivan, noms propis.
Jo crec que és el partit reivindicació per Messi, després del que ha passat amb allò de la pilota d'or. Que suposo que es va comentar aquí, però em sembla totalment... Tot i que hagi guanyat el Madrid títols, em sembla totalment injust. És el partit de Suárez, també una mica per reivindicar tot el que
també aquesta temporada, no?
Sí, tot el que s'ha comentat, s'ha dit d'ell, tot el que ha fallat. Vale? Jo crec que fer un arribar al Bernabéu i fer un doblete li sentaria molt bé.
Home, i tant. Ho celebrarem amb un mate.
Ho celebrarem, sí.
I un hat-trick del Messi i ja està.
I després, sobretot, servirà també...
I 5-0, per el que dius.
Per veure si veritablement el Barça està bé defensivament, com els números indiquen. I sobretot per veure el moment de forma de Ter Stegen, que jo crec que arriba en un moment òptim.
Pensava que ningú no va parlar de Ter Stegen.
Però és que Ter Stegen jo ja el dono per reivindicat. A mi que li marquin un gol... El Ter Stegen o dos, no em diu res. Bueno. Jo veig la trajectòria de tota la temporada. Llavors, la trajectòria de tota la temporada, com si té un fallo. És que és normal. Tots el Messi té fallos i no passa res. Pues el Ter Stegen falla.
Ja, però no parlem tant de reivindicació serà el dia de...
A veure, jo me'n recordo.
El dia de continuar amb
la regularitat. No m'agradaria que el Ter Stegen fos el dia de...
Home, l'any passat...
Perquè llavors vol dir que el Madrid ha atacat molt i bé.
L'any passat Ter Stegen va fer un recital. És el millor partit que he vist a Ter Stegen amb el Barça. Al Bernabéu, el dia del gol de Messi que ensenya la samarreta, Ter Stegen fa un recital i li marquen dos gols.
Sí, sí, i per això que et dic que no m'agradaria que el Ter Stegen a Madrid, perquè vol dir que hi ha moltes ocasions per part del Madrid.
Mira, si acaba guanyant el Barça...
Sí, s'acaba 4-5.
No. Amb un Barça-Madrid hi haurà ocasions del Barça i hi haurà ocasions del Madrid. Jo crec que els homes claus són els dos porters, Keylor Navas i Ter Stegen, i els dos davanters figures, que són Cristiano Ronaldo i Messi. Sona tòpic, és molt fàcil, però jo crec que són les persones que poden decidir un partit en un sentit o un altre.
Sí.
En un sentit per ho bé i per ho dolent. Els porters defensant o fallant, que també poden fallar
i
facilitar, i els davanters encertant o fallant. Podria crec que són les quatre persones claus d'aquest partit.
Continuem amb més tòpics. Serà un partit de gols o un partit de pocs gols?
Jo crec que de gols. Jo veig un partit de gols.
Si no li dona el pal al Messi.
Jo veig un partit
de
gols.
Si li entren, pobre.
Un partit de gols.
Sí.
Jo crec que pocs. Jo crec que serà un partit de gols.
No molts gols. Serà un partit de dos, tres gols com a molt. Com a
tres gols, si un Barça-Madrid ja són gols, no es pot dir que siguin pocs.
No, però vull dir, gols per mi és un 4-1, o sigui, gols 2-1, bueno, és un partit normal. No és allò... No haurà diferències de gols entre un i l'altre.
Però és el que hem dit abans, al Barça li costa més que li facin gols perquè està bé defensivament, però també li està costant més arribar a l'altra àrea i no és aquesta exuberància que va ser, per exemple, el 4-0 al Benítez, que perquè Muniri va fallar aquella i van fallar més, però si no, no em podrien haver fet.
Li està costant més, però no recordo els gols, quin és l'equip màxim golejador que hi ha a la Lliga.
El Messi amb 9 gols?
No, Messi 14.
No, equip.
I el club.
El club a Barça. Sí, bueno, però és clar.
És que a veure, està costant, però està marcant.
Sí, també marca el Madrid.
És que tenim la mala costum, jo me'n recordo, que anava al Camp Nou fa 3 anys i cada partit era un 5-0.
Era 4-5-1.
Sempre eren manetes, me'n recordo.
Però és que...
Un 4-0 de tant en quant i 2-0 i 2-1 són bons resultats.
Però és que el Messi va passant els anys també, els defenses saben més com jugar aquests temes i que el Messi porta 14, porta quants, 9 pals o 10 pals?
Ho sé molt.
13, sí, 13 pals. Imagina't si haguessin entrat tots. Vull dir, no tots, la meitat, posa 7.
Jo tinc ganes de veure quina és la imatge que ens quedarà d'aquest derbi, perquè sempre hi ha hagut una imatge, no? Ara l'Àlex recordava aquella del Messi,
sí,
allà enfilat a la tanca, sí, mirant a la graderia amb la samarreta.
Jo,
no?
Jo crec que la imatge estarà al Piqué.
Ahir mateix, ahir estic d'acord.
El Piqué jo crec que ja se l'està pensant.
Sí, sí, potser sí.
Amb sentit esportiu, si guanya el Barça, sí, evidentment, i amb sentit polític.
Sí, sí, sí. Ahir jo estic d'acord i anava a dir el mateix.
Alguna cosa sota la samarreta.
Ja la té, ja la té
en
ment.
Sí, 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 i tant.
Però és veritat que sempre ens deixa alguna imatge que sorprèn. Sí,
sí. Sempre hi ha.
Sempre hi ha una imatge que sorprèn.
A part de les banderes espanyoles que es trobaran al Bernabéu.
Bueno.
Això és una altra història.
Bueno, depèn de com vagi el partit, també es poden convertir banderes, aquestes banderes les en mocadors blancs.
Que... Sí, no, sí.
Mocadors blancs.
Les banderes espanyoles n'hi haurà 70.000.
I moltes amb aguilutxo.
Sí. Tanquem aquest espai del clàssic amb la porra, d'acord? Josep Maria, vols començar tu?
Jo no, sí. Un 1-2... O inclús un empat. És que és molt difícil.
Jo crec un empat.
Un empat o un a dos. No veig una victòria del Madrid, però veig un empat bastant...
Un a dos o quin empat?
Un a un.
Un a un?
Sí.
Un a un. Val, Galindo.
Un a quatre.
Uf.
Un a quatre, ahir, los valientes.
Quins somnis humits, això, eh? Un a quatre, mare meva, s'enfonsa tot.
Ivan, com ho veus?
Tot dependrà una mica dels primers 20 minuts.
No, no, però aquí t'has de jugar als quartos, eh?
I jo em jugaria 1-2 i el descompte, Messi.
1-2 i el descompte, o sigui, el gol de la victòria de Messi.
De Messi al descompte.
Oh.
I de contra.
I fora de joc.
No, al bar, per favor!
Al bar.
L'implanta d'un minut abans.
Àlex,
jo confiaré a la porteria 0 al Barça, tot i que en un clàssic és molt difícil perquè el Madrid sempre marca, i diré un 0-1.
Un 0-1. Ok.
Carme.
Jo faré un 1-3. És tot, un bon resultat.
Tot el que sigui guanya de dos gols i és un molt bon resultat.
Val.
Hem de pensar també que a vegades un bon resultat a Madrid serveix per guanyar una lliga, perquè després si resulta que s'ha de veure el còmput general entre els dos equips per determinar la classificació, el no perdre a Madrid ja és important.
Oh, i també les circumstàncies del partit, que no sí, podem saber si hi ha expulsió.
I que és un resultat que per molt que quedi de Lliga, si guanya el Barça i guanya bé, el Madrid quedarà molt tocat.
Bé, aquesta jornada de Lliga s'ha avançat ja fa uns dies, ja s'han jugat alguns partits. Recordarem alguns dels resultats. La Reial Societat va guanyar el Sevilla dimecres. El Getafe va guanyar 2-0 les Palmes. Recordem que també ahir dijous va jugar el Girona, que em sembla que va començar les vacances abans d'hora, perquè va perdre el camp de l'Eibar 4-1.
Anaven quatre baixes molt importants.
I l'Alavés, que va guanyar per la mínima 1-0 amb el Màlaga. Avui divendres hi ha dos partits, el Betis Atlètic de Bilbao a 8:15, i atenció, divendres, l'Espanyol jugarà a 9:45 de la nit amb l'Atlético del Xolo.
Això és avui? Sí, avui.
Això és avui.
Que aquesta jornada ha estat repartida.
Hi ha un altre partit molt bo avui, eh?
El Betis Atlètic.
Arsenal-Liverpool.
Ah, val, doncs estàs parlant d'una altra lliga.
El que agradi el futbol,
i per dissabte hem parlat del clàssic, que és el partit de la jornada,
sí,
i després quedaran dos més. El València, Villarreal, també un bon partit, a 4:45 de la tarda, això després de pair el clàssic, i per últim tancarà aquesta jornada el Deportivo Celta a partir de 6:45 de la tarda.
Un derbi, aquest és un derbi.
I ara continuem els minuts que ens queden parlant del cas Griezmann.
No hi ha cas.
No?
No, per una raó. Perquè avui en dia tots els jugadors de la Lliga Espanyola estan a 6 mesos d'acabar el contracte. Si tu agafes per davant o per darrere, i més tenim clàusula de rescissió, no hi ha volta de full.
És una cagada.
Tu sí, pots anar i parlar amb el jugador i dir, quines interès tens? Oh, jo m'interessa, molt bé. Tu sàpigues que dintre de 6 mesos pagaré la clàusula de rescissió i te'n vens. Quin problema hi ha? Pot haver-hi problema en parlar amb el Coutinho, per exemple. Per què? Perquè no hi ha clàusula de rescissió. Però ven-hi clàusula de rescissió, si tu vas pagant la clàusula de rescissió i no hi ha volta de full.
Però el problema
tant,
no és aquest.
No hi ha problema, no hi ha cas FIFA.
Però el problema no és aquest, el problema és a sentir dir públicament que estàs tenint negociacions amb un jugador que té contracte.
No s'ha dit això. S'ha dit que ha hagut conversacions amb la família. Cuidao que però... és molt diferent. Tu pots anar a la família i preguntar-li al teu fill què t'interessa.
Però s'està insinuant una mica
que hi ha contactes amb el... Però és que havent-hi clàusula de rescissió, quin problema hi ha? Exacte, si tu saps això... que a 6 mesos, vull dir, a 6 mesos, tots els jugadors d'Espanya tenen a 6 mesos, poden marxar d'allò, sigui per l'hivern o sigui per l'estiu. Per tant, havent-hi clàusula de rescissió, tu pagues la clàusula de rescissió, si el jugador se'n vol anar, adéu.
És que això dels contactes,
tant, no hi ha, no
que estigui problema. Penalitzat, tan penalitzat el que contactis amb un jugador així, o què apuntes tu? Sí. A veure, tu tens un contacte amb un jugador, perquè tu, si tens intenció de pagar una clàusula de rescissió, sí, has de saber si aquell jugador vol vindre.
Ah,
perquè si no, sí, sí. Si ell diu, no, jo no vull saber res del Barça, ja ni t'ho planteges, busques una altra cosa.
Una altra cosa
si
és que
normalíssim
puguis...
que puguis parlar amb un jugador...
Una altra cosa dir... és que tu vagis a l'equip i li digues, en comptes de 100 vull pagar 80. Llavors ja negocies i tal... Però si tu ja estàs disposat a pagar aquests 100 milions d'euros...
Una altra cosa diferent...
En quin cas hi ha?
Una altra cosa diferent és que existeixi un contracte amb el Griezmann.
Sí,
que li hagis fet firmar un paper.
Això és una altra història.
Això sí que d'acord que es pot
fer. A mi el que em sap greu és la disparitat de l'Atlético Madrid, perquè l'any passat van tenir a Teo Hernández, que suposo que el Madrid va fer el mateix que el Barça, no?
Sí, igual.
I no va passar res.
Igual.
I l'Atlético Madrid, que és en teoria un equip que ha de ser més hostil amb el Real Madrid...
Bueno, fa de cara a la galeria, això, eh? Això és un tema de cara a la galeria, sí, en els socis de l'Atleti de Madrid. Però és que tothom té coll avall que si el Griezmann no s'ha anat aquest any és perquè l'Atleti de Madrid no podia fitxar. Si no, el Griezmann avui en dia estaria a Anglaterra.
I compte l'Atlético Madrid, que no s'ha classificat per Champions,
sí,
però és invicta. Arriba, està invicta fins a Nadal, també no ha perdut encara.
A Lliga.
A Champions va perdre.
Sí, Champions.
No, però vull dir que no hi ha cas, Griezmann. No hi ha cap Griezmann ni cap cas a la Lliga Espanyola amb aquestes condicionants. Per tant, oblidem-se. És agua mojada. És omplir diaris. No, perquè els diaris el primer que tindrien que fer
és
explicar això.
El que passa és que poden tocar els nassos.
No, però si el Mundo Deportivo, l'Esport i el Marca surten i diuen no hay caso Griezmann porque hay cláusula de rescisión, pagando la cláusula de rescisión a 6 meses vista, punto. S'acaba el problema.
Sí.
Per tant, vull dir...
Però fa mandra l'hivern parlar de fitxatges, no sé, el Barça
no... No, depèn.
El Barça no és un club de fitxar l'hivern.
No, però és que aquest està de cara a l'estiu.
Sí, però em refereixo a...
Ja... El Barça necessita el Coutinho i necessita que el Dembélé es posi en forma. I amb aquestes dues peces, el Barcelona guanyaria, jo diria, un 50% de possibilitats a cara a la Champions.
Un dels dos, no? Coutinho o Griezmann?
No, els dos.
Els dos.
Griezmann...
Vols diners, si no.
Parlo de Dembélé,
sí, clar, la caixa no sé si donarà per tant.
No, parlo de Dembélé. O sigui, Coutinho ara, Griezmann, que tampoc el veig super necessari, però bueno, si el volen portar, serà això a l'estiu, ja en parlarem, però ara el Barcelona, si vol guanyar la Champions aquest any, necessita a Coutinho, necessita un Dembélé amb estat.
Sobretot pensant en Iniesta.
Sí, esclar.
En Iniesta has de pensar en Luis Suárez, que també és un jugador molt veterano. Vull dir que són fitxatges, jo crec, necessaris. Necessaris i de futur. Ara, també es tenen que plantejar, si el Barça decideix que l'any que ve encara continua Luis Suárez, i així algú quedarà sacrificat d'aquests bons fitxatges.
El Griezmann jugarà per l'esquerra i llavors es farà el triplete, el tridente una altra vegada. A menys que vulguin jugar amb un rombo,
però tens a Dembélé, Coutinho...
i jugar amb un 4-4-2, però en rombo al mig del camp.
Però tens a Dembélé, Coutinho, on te'ls fots tot.
No, Dembélé i Coutinho en comptes d'Iniesta.
Sí, però has de treure gent.
Iniesta. Iniesta jugarà ratos i Coutinho altres ratos.
Se li ha de buscar substitut, ara per ara no hi ha substitut.
Necessites un substitut. Iniesta està molt ben portat pel Valverde, que al minut 60 el fa fora, sigui el resultat que sigui, pensa això, sigui el resultat que sigui, menys contra el Madrid, que jugarà tot el partit i més, venint després dues setmanes de festa, l'Iniesta, sigui el resultat que sigui, l'has vist fins ara, els minuts 60 fora.
Us sembla que parlem de l'Espanyol? Ho dic perquè sí. Ja sabeu que aquestes són dates de celebració, els clubs fan el dinar de Nadal, es fan rodes de premsa dels presidents. L'Espanyol, que a la Lliga està patint, o està passant malament, està a 2 punts del descens, de la primera plaça de descens, però, clar, és que et trobes amb el dinar de Nadal i el senyor president de l'Espanyol, el Cheng Yanseng, parla d'una certa decepció perquè l'Espanyol, com a objectiu, ha de tenir la Champions.
Però t'ha de tindre en compte...
Ha de tenir la Champions.
Però quan va vindre ja va dir que era un objectiu a 5 anys. Això d'entrada. Hem de pensar això, que després la gent no se'n recorda, però ell quan va vindre va dir això és un projecte de 4 o 5 anys pensant en Europa, no en la Champions, pensant en Europa.
Oh, clar, però has d'anar invertint una mica cada any.
Exacte. Però
no pots esperar el 5è any per fer la gran inversió.
Per això que ell diu, aquest any beneficis, amb un benefici, perquè ha tingut beneficis a l'Espanyol, però vull dir, tu el que has de fer és aquests jugadors que tens, anar-los mantenint i anar incorporant gent interessant a l'equip per acabar de fer a l'equip.
Que això ara... heu anunciat, que no pensa vendre...
És que ho ha de fer així.
Si se'n va algú, serà perquè paguen...
La clàusula, però és que ho ha de fer així, perquè és que si no, l'Espanyol, o el València, imagina't el València, si no hagués traspassat a tot el que ha traspassat amb els últims 5 anys. El València tindria un equip de bàrbaro.
Però l'Espanyol és un equip que tampoc pot retenir a jugadors que volen explotar. És un club intermig per abans de, jo crec, fer el salt a un equip gran.
Sí,
tipus,
molt bé.
Bailey, per exemple, és un central que ara és titular al Manchester United. Sí. És un central que va sortir a l'Espanyol. Va anar al Villarreal i després ha estat al United. Té molts jugadors que han passat per l'Espanyol. Coutinho és un jugador que va passar per l'Espanyol.
Sí.
Són jugadors que l'Espanyol no poden explotar com a grans jugadors. És normal que vulguin fer el salt.
Té que fitxar barato i vendre car. És el que té que fer. I posar-los una clàusula de rescisió, clar, que les clàusules de rescisió...
Però no és un equip gran. L'Espanyol és un gran.
No és un equip gran, però tampoc és un equip petit. Vull dir, té una afició darrere, té 20.000 socis, té un camp de 35.000 persones, vull dir, i té unes possibilitats financeres que ara les té, que abans no les tenia. Per tant, el que ha de fer és saber invertir en jugadors que li vagin bé en aquest equip. L'entrenador en aquest moment no té cap culpa del que li passa a l'Espanyol, perquè és el mateix entrenador que tenia l'any passat. I és un entrenador que, per mi, ha de ser... L'Espanyol ha de tindre un entrenador tipus Wenger, o sigui, un entrenador per molt de temps, per conèixer la cantera, per anar pujant a la cantera. Vull dir
I la cantera d'Espanyol és molt bona.
És molt bona.
Ivan, a tu què et sembla? I amb tu acabarem. Vinga. Jesús,
no,
però ràpid, no, perquè no ens queda massa temps.
Està bastant malament l'Espanyol, veient una mica el partit d'aquesta jornada, no, el de la passada, on li remunten un 0-2 i fallant un penalti les Palmes va ser l'últim minut. Sí, li falta l'Espanyol bastant.
Però tu veus un Espanyol de Champions amb aquest projecte?
No, li falta jugadors, li falta plantilla, li falta una mica de fe dintre de...
I li falta temps.
Sí.
I li falta temps, no?
No, jo només volia dir, una mica amb la línia de l'Àlex Palomar, de que el gran handicap de l'Espanyol és que molts jugadors, quan fitxen per l'Espanyol, veuen com un pas, com una projecció. Llavors, consolidar un projecte quan la gent que portes ja ve amb aquesta mentalitat és
molt
difícil.
És un club de passada, sí.
És un club de cantera i 2 o 3 jugadors, grans jugadors, perquè després vulguin fer el salt, però amb un clàusula de rescisió que li deixi calaix per poder tornar a fitxar.
Molt bé, senyors, que hi hagi molta sort a la porra, a veure si demà també podem celebrar i farem el vermut i després un bon dinar. I molt bones festes a tots.
Gràcies igualment.
Igualment.
Ens tornem a trobar l'any que ve. Adéu-siau.
Adéu-siau.